Dimarts i dia de parlar de moda, així que tenim amb nosaltres a Lara Serrano. Bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar de moda, Xavi, i...
És que tampoc no puc faltar. Jo és que quan ve Lara ja surto de directe.
Ella escolta la fama i ve aquí dins.
Sí.
Molt bé. Avui parlarem d'algú, també.
Sí.
La setmana passada vam parlar de Josefina Bonaparte i avui parlarem també d'una altra senyora.
Exacte, avui parlarem de Madame Bionet, que va ser una de...
Tampoc.
Però va ser una de les dissenyadores més importants del segle passat i bueno, molts de nosaltres no la coneixem,
no,
inclús
no.
Dins de la moda no està tan reconeguda com hauria.
Curiositat, que molts venen de França, la majoria. És francesa.
Sí, bueno, és que allí hi havia molta cultura de moda. Però, de fet, ella va estar a Londres, estudiant i formant-se. Llavors, bueno, ella va néixer el 1876 i als 11 anys va deixar els estudis per a dedicar-se completament a la moda. Va començar a treballar a molts de puestos importants, fins que va, bueno, començar a treballar per als millors dissenyadors d'aquell moment, però bueno, ella era, per dir-ho d'alguna forma, massa disruptiva, no? En aquell moment encara es portaven els corsers, encara hi havia com aquest estil, i bueno, ella va començar a instaurar això, alliberar una mica el cos de la dona, poder portar unes peces més soltes, no? Que no...
no tant de corset,
exacte,
ni enfaixat, ni coses d'estes.
I no va acabar d'agradar els puestos on anava, no? Perquè era massa trencadora, inclús la primera vegada que va ensenyar aquest tipus de vestits a la marca que estava, les models van sortir descalces, i com que això no va quadrar, no?
Claro,
era massa
ensenyar,
avançat.
I era ensenyar parts del cos de la dona, no? Que possiblement en aquell moment no era lo apropiat.
Exacte. Llavors, allí és on ella va conèixer a Isadora Duncan, que va ser una de les primeres bailarines en abandonar les puntes i el tutú, no? Que, bueno, potser seria considerada de les primeres bailarines potser més contemporànies, no? Del ball contemporani. Llavors, en ella, això, bueno, coneixent aquesta persona la va inspirar molt, moltíssim, i va pensar que ella volia fer vestits per a aquest tipus de dones que preferien no portar corset i que volien ser, pues, més lliures. I a l'any 1912 va fundar la seva primera, bueno, el seu primer atelier.
Bueno, és que al final eren dos dones trencadores,
exacte,
dos dones que van bueno, eren disruptives, com deies abans, dins dels seus mons, no? Perquè el ballet clàssic, treure't les punteres, el tutú, començar a fer altre, no? O
exacte,
sigui que...
sí, eren les dues molt trencadores i pues, entenc que una a l'altra pues,
se
inspiraven. Exacte.
No? Claro.
Llavors ella era molt bona tècnicament a l'hora de fer patrons i era considerada la Euclides de la moda, no? O l'arquitecte de la moda, per la facilitat tècnica que tenia a l'hora de fer els patrons. I a part ella també treballava una tècnica que es diu moulage, que no sé si la coneixeu, però és, bueno, és treballar la prenda damunt de la persona o del maniquí, no? Alguna vegada suposa que haureu vist que s'agafa un tros de tela i es va modelant
damunt del maniquí.
Pues, això se diu moulage perquè ve de França.
Vale.
Llavors és el nom, exacte, és el nom de la tècnica. I llavors ella pues, va estar així, bueno, va obrir el 12 i el 14 va tindre que tancar perquè va arribar la Primera Guerra Mundial.
Claro.
Hasta que va poder reobrir l'any 1918 i així va anar fent, va intentar innovar molt, va descobrir una nova tècnica de tall, vale? Perquè, bueno, no sé si ho coneixeu, però les teles estan fetes de tal manera que el que seria el llarg de la tela és l'hilo i llavors se diu contrahilo a l'altra banda, no? I llavors ella va descobrir el tall al biaix, que era el tall en diagonal.
Lo del biaix, que es diu aquí...
Bueno,
no. Del biaix. Ah, de biaix.
Sí,
lo de tall.
Vale, pues
bueno,
sí.
A nivell col·loquial parlo aquí, no? Jo això ho he escoltat. No
vale,
sé si
pues
és...
Sí,
allà baix se diu molt això encara.
Igual no és correcte.
Sí, sí, bueno, jo crec que deu vindre d'aquí. El tall al biaix simplement era que en vez de tallar a hilo o a contrahilo, se tallava en diagonal. I això feia que la roba tingués molta més caiguda. Llavors, sí que això s'utilitzava per a coses concretes com a punys, colls i tal, però no s'havia utilitzat mai per a fer una peça completa, perquè se talla sempre seguint els marges de la tela a hilo. I ella ho va fer, pues, això, en diagonal. I va trobar la manera de poder fer estos vestits que tenien només una costura, que no portaven cremalleres, que no portaven botons, que tenien una caiguda impressionant. La veritat és que si voleu buscar els vestits i els veieu, eren increïbles per l'època, per la caiguda que tenien. Claro. Llavors ella va fer com este descobriment, vull dir, i va ser una de les grans inspiradores de Coco Chanel, no? Que a Coco Chanel la coneixem tots i ens sembla increïble, però en ella no. I al final la inspiració de Coco Chanel de intentar que les dones anessin en vestits més rectes, que no tinguessin corsets i tal, venia d'ella. I, bueno...
Però veus, al final, qui ho... inventa, per sí, dir-ho així, sí. Se queda una mica en l'anonimat, no? I després qui ho utilitza...
Claro, o sigui, al final és anònima ara, perquè en aquella època ella va triomfar moltíssim, vale. Sobretot als anys 20,
no,
que es portava...
No ha traspassat a la història.
Exacte,
després.
Perquè en aquella època, pues, no sé, actrius com Greta Garbo, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, totes van portar roba d'ella. O sigui, va ser una gran dissenyadora de l'època, claro. I molt reconeguda, el que després no ha transcendit tot el que ella va fer. I llavors també va ser una de les pioneres en denunciar el plagio.
Ah.
Ella estava completament en contra. Claro, molesta molt que et prenguin un disseny.
Claro. Clar,
llavors
que...
ella va fer... El que feia era fer etiquetes, les firmava, ficava la seva huella dactilar,
ah.
I després li ficava un número de sèrie. I llavors claro, els feia fotos...
Ho sap, claro.
En uns espills que ficava així un contra l'altre en diagonal para que tu, la clienta es ficava de perfil i llavors ves la part de davant, la part de detrás i el perfil a la mateixa foto.
Vale.
I llavors ella això ho portava a l'oficina de patents per a crear un registre de tots els seus vestits. I a part d'això també se diu que estava molt conscienciada en els drets laborals, que era de les poques que en l'època donava vacances retribuïdes, donava permisos de maternitat... Bueno, unes condicions com
claro,
acceptables que en aquella època no existien.
Que ella, per la seva banda, com a empresa, en aquest cas, va posar el seu granet de sorra en aquest avenç laboral, que ara ens ho hem trobat fet nosaltres, però que no fa tant que existeix.
Claro, al final ella havia sigut modista molts anys quan era més jove, llavors ella sabia pues, lo que
claro.
Era treballar, no? I llavors ella pensava que volia que les seves modistes tinguessin les millors condicions possibles i, de fet, a moltes també els donava formació per a que aprenguessin a escriure, llegir, perquè moltes potser sabien
claro.
Cosir i després...
I ja està, exacte. No sabien res més.
Llavors
claro.
Era com que també a nivell de drets laborals va ser molt avançada a la època.
Molt bé. Bueno, pues mos apuntarem el nom, Madame Bionet.
Exacte.
És que me l'he
bueno,
anotat,
i també com a últim,
sí.
L'any 1939, a la Segona Guerra Mundial, ja va decidir retirar-se i
claro.
Tancar.
Claro,
perquè,
ja va dir,
claro, imagina't, no?
Claro, he fet un parèntesi, hi ha una guerra, hi ha una segona, deixem una, no?
Exacte. I allí es va retirar i va morir als 99 anys.
Que per a l'època...
Sí, de fet va morir al 1975. Sí.
Déu-n'hi-do.
No, vull dir que és més recent perquè... del que pensem.
Sí,
vull dir...
sí, és que realment no fa tant i ostres, em sobta que no... Que es conegui dins del món de la moda, només este nom, que ni m'ho sona.
Exacte, sí.
Que potser algú ens està escoltant i no és entès en moda i sí que li sona, però
sí,
a mi no
sí,
em sonava
ser,
de res.
Sí, pot ser, però és difícil.
Molt bé. Pues bueno, Lara, mira, ja en sabem una miqueta més. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Hem parlat del tall de viatge, este.
Sí,
que,
claro.
No es diu així realment, ja ho sé, ja ho has
sí,
dit
bueno,
tu, però,
sí.
Però, bueno, veus que bé?
Tall de viatge.
Tot ho sabrem. Molt bé. Gràcies.
Adéu.
Yo aún no aprendí la manera.